Igualada Batega, amb Xavier Amat.
Benvinguts a l'Igualada Batega, un programa on donem veu a les entitats socials, culturals i solidàries de la nostra ciutat. L'entitat que ens acompanya porta a terme projectes per ajudar les persones. Avui ens acompanya la Sílvia Grados de Creu Roja Noia. Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Doncs ara fa temps vas venir i com sempre estàvem parlant de diferents temes i parlàvem de nous cursos, perquè sempre parlem de cursos de monitors, de lleures, de monitors de socorrisme, de diferents cursos. Doncs bé, avui ens vens a parlar d'un d'aquests que ja estan obertes les inscripcions, que és el curs de monitors de lleure.
Exacte, ja és una realitat. Bueno, nosaltres feia molt de temps que no fèiem una titulació de lleure que no fos premonitors. Jo crec que em sembla que abans del Covid no havíem fet res i ara doncs vam presentar-nos a una convocatòria de subvencions d'un certificat de professionalitat del SOC i hem tingut la sort de que ens han acreditat l'espai de Creu Roja per poder fer aquest tipus de formació, no? Per nosaltres és una bona notícia perquè a part de ser una titulació oficial, totes les persones que facin aquest curs, com que està subvencionat, és una formació que és gratuïta, no? Que depèn del tipus de formació havien de pagar com un cost de matrícula, no? Llavors la idea és, ara estem acabant tot just d'enllestir calendarització i en principi les dates del curs serien del 23 d'abril, o sigui tot just acabada Setmana Santa, dia Sant Jordi, del 23 d'abril a aproximadament el 31 de juliol, no? I ara explico per què, perquè a part al ser una titulació que està vinculada al SOC, evidentment hi ha tota la part de certificat de professionalitat amb els tres mòduls de lleure, però a part també inclou uns mòduls que són transversals, com poden ser tot el tema d'igualtat de gènere, riscos laborals, etc. I després també inclou la part de pràctiques que sabeu que en un curs ordinari tens com 2 anys per fer-les o per dur-les a terme, però amb aquest tipus de format, s'ha de fer tot seguit.
Per tant, tindrem una part teòrica, com tots els cursos, i la part pràctica, però tot a la vegada.
Ah, exacte, tot compactat.
En aquests 3 mesos, no? D'abril a juliol.
Sí, d'abril a juliol. És molt intens, ja sabem que és molt intens, perquè normalment els cursos normalment que es programaven de lleure eren normalment pues, amb horari fora d'horari laboral, en cas de setmana, però aquest, a l'anar adreçat bàsicament a persones en situació d'atur, el curs es du a terme, ja ho vaig comentant els horaris, el curs es du a terme de dilluns a divendres al matí de 9 a 2. Clar, han de ser persones que estiguin en situació d'atur perquè ens demanen que estiguin inscrites al SOC, que ens portin al Dardo, etc, etc. D'inici, aquest és el requisit principal i, a més, han de ser, evidentment, han de tenir com a mínim 16 anys. Tot i que per tramitar la titulació de la Direcció General de Joventut, que és la segona certificació, perquè té una doble certificació, la del Certificat de Professionalitat del SOC i la de la Direcció General de Joventut, vale? De lleure, llavors hauran d'esperar els 18 anys, que això, evidentment, si la persona és apta pel curs, ho faríem, no? Si tingués només 16 anys al finalitzar tota la formació.
És a dir, que poden entrar nois i noies de 16 anys,
exacte,
fer-lo, però que no se'ls activaria fins als 18, llavors?
Poden fer, o sigui, el certificat del SOC és vàlid, però la certificació de la Direcció General de Joventut fins als 18 no la podrien tenir, ¿vale? Però ells sí que podrien treballar.
És a dir, podrien exercir.
Podrien exercir, sí. Com que és una titulació del SOC, podrien exercir com a monitors del lleure.
Per tant, tenim un curs que comença el 23 d'abril i acaba el 21 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 a 2, que pot apuntar-se tothom que estigui aturat, no?
Exacte.
És la base de que estiguin tots inscrits, ja que forma part del SOC. I on es fa aquest curs?
Aquest curs es fa a Creu Roja, a la nostra seu, que és el carrer Les Comes 34, bueno, amb un espai, una aula que ens han homologat per fer la formació. Sempre es fa allà. Pot ser que en algun moment haguem de fer alguna sortida, algun recurs, vale, de lleure, però si ens hem de desplaçar, doncs, evidentment és tot junts, amb un transport que s'acreditarà, però perquè hi ha com unes exigències molt específiques dins del SOC, d'acord?
Bueno, perquè quan hi ha els cursos sempre s'ha d'anar en grup, no pot anar tothom per la seva compte, sinó que ha de ser el mateix... escola, diguem-ho així, no?
Ah, exacte. És la,
que qui genera el moviment i si passa alguna cosa és el responsable de que
centres.
En hores lectives, diguem-ho així, és el responsable, per tant, ho ha de tramitar ell. Les pràctiques, entenc que també es faran a llocs diferents, no?
Sí.
Com ho teniu, això?
Bueno, pues tot just ara ho estem començant a... o estem acabant de tancar la plantilla dels docents, que han de tenir uns requisits, que això és un tema nostre intern, vale? Els formadors, que han de tenir, evidentment, la formació de monitor, de director, etc. I a més han de tenir experiència homologada en temes de formador. I llavors, les places, tenim 15 places, ok? 15 places pel curs. I els centres de pràctiques, la idea és poder contactar amb ajuntament, per exemple, amb Ajuntament d'Igualada, amb casals i escoles d'estiu, per poder anar ubicant aquestes persones durant l'estiu a fer les pràctiques, perquè tot just de cara al 31 de juliol, que és quan finalitza la formació, ja puguin tenir la seva titulació homologada i apta, no?
En aquest curs, quantes hores són? És a dir, com es reparteix? Perquè tots els cursos tenen hores lectives i hores de pràctiques. Clar, al ser un curs tan compactat, de quantes hores estem parlant?
Estem parlant de 150 hores d'aula i 160 de pràctiques. Vale? O sigui, clar, estem parlant d'un certificat de professionalitat de 310 hores, que és prou important. La gent no sé si sap com funcionen els certificats de professionalitat, però va per mòduls, d'acord? Llavors, pot ser que per cada mòdul tinguem alumnes diferents, perquè al final, si una persona que ve d'una altra especialitat que és germana de tot el tema de lleure, com per exemple un animador sociocultural, ha fet un mòdul, per exemple hi ha tres mòduls en aquest cas, un de 60, un de 40, o sigui, estan com distribuïts, si un dels mòduls està acreditat amb una altra formació, aquest mòdul el té com convalidat. És una mica complicat, tot el tema. Per això jo dic que persones que a vegades vinguin d'un altre certificat que és com germà, nosaltres diem que som germans, som de la mateixa família professional, a lo millor no han de fer tot el curs, o a lo millor només els interessa fer un mòdul perquè tenen pensat fer una altra especialitat però que ja els hi convalida, no? És com un encaix, no? Com un trencaclosques, no? Poden fer una part aquí, una part amb una altra entitat, perquè al final qui certifica és el SOC, no? El que sí que no es poden fer són les pràctiques únicament, s'ha de fer com a mínim un mòdul per poder accedir a la part de pràctiques.
Per algun lloc has de passar abans de fer les pràctiques,
exacte,
no?
Exacte.
I tot això, dius que és el SOC qui us ha donat el vistiplau. Per tant, vosaltres veu haver de redactar el que seria el curs? És a dir, heu vist que falten monitors de lleure i heu dit anem a fer aquest curs perquè falten monitors de lleure a la comarca?
Exacte. Nosaltres primer vam haver de fer com un projecte formatiu. Vam haver d'identificar quines especialitats, en el cas d'Igualada o de la comarca, pensàvem nosaltres, evidentment, dins de les nostres possibilitats com a entitat. No ens posarem a fer un certificat de cuiner quan la nostra, com a Creu Roja, no tenim, o sigui, no tenim aquesta especialitat, ni som professionals, no? Ni som experts. Llavors, dins de la nostra catàleg de formacions vam fer una mica de prospecció i vam identificar que faltava pues, aquesta formació, aquesta certificació, sobretot aquí, perquè sí que és cert que a la zona de l'Anoia Sud, a Piera o així, ja s'han fet cursos de formació relacionats amb el tema de lleure, però aquí a la zona de la Conca feia molt de temps que no se'n feia cap. Sí que és cert que ara les n'ha tret un, d'acord? Però bueno, que no es fan mal perquè al final és amb horaris diferents, potser és per una altra tipologia de persones, estudiants, tot i que el curs és el mateix, té el mateix contingut, eh? Llavors vam fer això, vam haver de fer el projecte, vam tenir una visita a les nostres instal·lacions per homologar l'espai, perquè no es pot fer ni a qualsevol lloc, o sigui, han de tenir l'aula, ha de tenir unes condicions, has de tenir el material, o sigui, has de demostrar que tens les capacitats i que tens els recursos. I nosaltres el que vam fer va ser homologar el de monitor i el de director, que és el que et comentava abans, Xavi. Llavors, comencem pel de monitor i llavors, si al final pues, ens en sortim i tenim, pues, bueno, tenim un equipet maco que es pugui promocionar i tal, doncs, i que sigui apte, doncs, de cara doncs, al proper semestre, doncs, intentarem tirar endavant el de direcció i organització d'activitats de lleure, que seria un segon pas, perquè només poden accedir les persones que tenen pues, un monitor en el lleure, no? Llavors, pues, anem a passos, anem a passos.
Anem pujant en la categoria.
Anem a pujar la categoria.
Primer fem la base i després ja pujarem, no? Primer tinguem el grup de persones per
formades,
dirigir...
Formades o com a mínim que coneguin l'àmbit del lleure i, a més, nosaltres creiem que tindrà sortida perquè... A part de totes les activitats que organitzen els ajuntaments o bueno, les administracions, sobretot de cara a l'estiu, no? Que és l'època on pues, entitats o associacions de lleure que fan colònies, també hi ha les escoles concertades que fan activitats de lleure, pues, hi ha altres espais, per exemple, pues, hi ha l'Esportiuet, hi ha l'Infinit, o sigui que hi ha el Club Atlètic, que també organitzen activitats de lleure, doncs nosaltres pensem que podem donar cabuda o sortida a aquestes pràctiques, no?
Perquè un cop acabin el curs, també els orientareu una mica cap a on poden anar, com ara deies tu, o a l'estiuet, o
exacte,
a l'ajuntament, o on sigui.
La idea és intentar encaixar la part de teòrica, sí que els horaris són els que estan establerts, que són en horari de matí, però la part de pràctiques poden fer de 5 a 6 hores al dia de pràctiques. Llavors, com que sabem que moltes activitats de lleure a vegades són tot el dia o són matí-tarda, intentarem primer encaixar els interessos dels alumnes i també que puguin conciliar. A vegades, no? Dius, doncs hi ha persones que, mira, jo només vull fer horari de tarda. Llavors, el que es fa és... trobar diferents entitats o associacions o diferents administracions, el fan un conveni de pràctiques, vale, on queda recollit que aquestes persones, evidentment, no poden cobrar perquè estan fent unes pràctiques, estan posant en pràctica tots els coneixements teòrics, evidentment, a darrere hi ha una assegurança, vale, perquè quedin coberts, que això és forma part de l'entitat, és responsabilitat de l'entitat, i llavors la idea és encaixar pues, horaris. Hi haurà persones que potser faran 6 hores al dia i en 15 dies es traurà les pràctiques, hi haurà persones que potser ho fan pues, en un mes perquè només poden fer 3-4 hores. Això ho fem a mida una miqueta de les possibilitats dels alumnes, perquè sabem que, a més, l'estiu també, si són les persones que s'apunten, pues, tenen fills a càrrec o tenen altres responsabilitats, puguin també conciliar, no? Nosaltres diem fins al 31 de juliol perquè és la data que ens hem establert per fer les pràctiques, però potser hi ha un alumne que el 15 de juliol ha acabat les pràctiques, no? O sigui, és tot com un encaix.
Clar, acabaràs en funció de quan acabis les hores lectives, aquestes 310 hores que deies, les 150 pràctiques i les 150 lectives i 160 de pràctiques, un cop hagis finalitzat totes les hores ja ha acabat el curs per aquella persona.
Sí, sí.
L'altra cosa que et volia comentar, deies que són 15 places.
Sí.
Aquestes 15 places venen establertes per l'estudi que heu fet del projecte, venen establertes pel SOC. Com va això de dir tantes
venen
persones?
Venen establertes pel... O sigui, els cursos que venen subvencionats pel SOC tenen un màxim de 20 places, de 20 a 22. Ve determinat per l'espai que tens a l'aula, o sigui, hi ha uns requeriments de metres quadrats per alumne. Llavors, en funció de l'espai o que tinguis, doncs t'acrediten 15, 17, 19. En el nostre cas, per l'espai que tenim, són 15 places. Què pot passar? Doncs que tinguem més alumnes. Llavors sí que farem una criba, no?, en funció de requisits de vulnerabilitat, d'accés i tot això, no? Que això quan... Nosaltres el que la idea és que tothom que estigui interessat es posi en contacte amb nosaltres, d'acord? O via telefònica o a través d'un correu electrònic i tal. O nosaltres farem una reunió informativa amb totes les persones interessades, d'acord? I a partir d'aquí, si veiem que hi ha, malauradament, més de 15 persones interessades, haurem de fer un procés de selecció. També no t'he comentat abans, Xavi, que les persones per poder inscriure's al curs han de tenir uns requisits mínims, perdona, d'estudis.
Sí, ara anava a preguntar per les inscripcions. Exacte. Perquè hem comentat que les inscripcions ja són obertes.
Sí.
A on podem trobar aquestes inscripcions i quins són els requisits?
Doncs mira, les inscripcions es poden fer, tal i com et comentava, a Creu Roja. Poden trucar al telèfon nostre, que és el, bueno, si no el poden trobar, el 93-803-0789, que truquin a l'assemblea, a l'oficina, preguntin pel Jordi Margalef, que és la persona que està gestionant el curs, d'acord? Si no, poden enviar un correu electrònic a la nostra adreça genèrica, que és anoia, anoia.creuroja.org, és una mica llarga, i si no, pues que passin per l'oficina directament, o sigui, nosaltres estem al carrer Les Comes 34 entre els bombers i la Guàrdia Civil, que passin en horari d'oficina, que és de 9 a 2 i de 4 a 7, i allà els agafarem les dades. El que estem fent ara nosaltres és un recull de totes les persones interessades, o sigui, que el que farem és, amb totes les persones que vinguin, farem una reunió informativa, no hi ha cap, o sigui, estem fent la crida, no? La publicitat, i a partir d'aquí farem una reunió informativa, explicarem horaris, explicarem els requisits i tot això. I llavors, a partir d'aquí, pues, les 15 persones que pensem que puguin tenir el perfil més idoni, que compleixin amb les característiques, són les que podran accedir a la formació.
I quins són aquests requisits? Quins són els mínims per poder fer el curs?
Els mínims, mínims bàsics ja t'he dit que és el de l'edat i està donat d'alta a l'atur, vale? Al SOC. I després, amb el tema d'estudis, s'ha de tenir o bé l'ESO finalitzada, la quart d'ESO finalitzada. Després, el que et comentava, està en possessió d'un certificat professional del mateix nivell, per exemple, un animador sociocultural, o sigui, dins de la mateixa família, també podrien accedir. I el que et deia, que és molt interessant, que no tenen per què fer potser les 150 hores lectives, a lo millor amb 60 ja en tenen prou perquè les altres venen donades per l'altra especialitat, no? Després, podrien accedir persones que tinguin la FP antiga, vale? Un tècnic d'arts plàstiques, disseny, per exemple, és un exemple, haver superat una prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, això també els acreditaria, vale? O haver superat una prova d'accés a la universitat per majors de 25 anys o de 45 anys. I si així i tot no tinguessin res d'això, nosaltres com a escola de formació que ens ha acreditat podríem fer una prova d'accés, vale? Que consisteix en una prova de matemàtiques bàsica que ja ve estandarditzada i una prova de català per tenir un nivell mínim. O sigui que jo ara he dit aquí moltes coses, però al final l'accés és, la veritat és que és molt ampli, no?
Aquest és el curs de monitors de lleure que esteu fent. Recordem que és gratuït.
Sí.
Ja que ve per part del SOC i també per part vostra, que és qui el fareu, i que seran 2-3 mesos, d'abril a juliol. Comença el Sant Jordi, també començar...
Sí, començar amb una formació... Sí,
allò,
sí, sí.
Comencem
sí.
Per Sant Jordi i comencem directe.
Sí, sí.
I que hi haurà això amb 150 hores lectives i 160 de pràctiques, per tant, un curs en el que tothom pot entrar sempre, com has dit, amb tots aquests requisits. Aquest era el plat fort, com si diguéssim.
Exacte.
Aquest seria el projecte més nou, amb més novetat, sí. Amb més... I, perdona, quan s'acaben les inscripcions?
Les inscripcions s'acabaran 15 dies abans de l'inici del curs.
Vale,
o sigui...
dic perquè si hi ha algú despistat abans de...
No,
el 10 d'abril.
Sí, sí.
No? Per allà, perquè
sí,
ja
perquè hem de tancar la llista d'alumnes, passar-la al SOC, perquè som com molt estrictes, és el que us deia, que el SOC validi tots aquests requisits mínims i llavors ens donaran l'okay i a partir del 23 podran començar.
És dir, el SOC valida que els requisits siguin correctes, llavors us diu, d'aquestes persones, aquestes són les correctes.
Exacte.
I a partir d'aquí vosaltres, si són més, feu criba, i si no, cap
exacte.
A dins.
Exacte, si són més, llavors el que podem ficar, jo dic que la gent no es desanimi, el que podem posar són persones en llista d'espera, vale? Perquè pot ser que nosaltres d'inici escollim 15 alumnes i el SOC ens digui, ep, que aquesta persona, perquè clar, les circumstàncies de les persones canvien, aquesta persona no està donada d'alta a l'atur, no ha fet la gestió, o recentment ha trobat feina, llavors nosaltres el que posarem doncs, persones en reserva perquè puguin accedir si al final hi ha una persona que al final és una persona que l'hem acceptat i després no compleix requisits, doncs perquè pugui aprofitar la formació una altra.
Clar, és el que anava a dir, si ja, com que són persones que estan al SOC pendents de trobar feina i de cop els hi apareix una feina, clar... Cauen. Però
cauen.
Si estan enmig del curs i també els hi apareix una feina, vull dir, el SOC també els hi pot oferir una feina si estan dintre d'un curs, com
va
això?
Sí, sí. Sí, representa que, clar, al final qui té la potestat de deixar la formació i si les persones que estan fent un certificat de professionalitat, si volen finalitzar el certificat i les criden per una feina, no tenen l'obligació. No, o sigui, tenen com... O sigui, no, són, no estan obligats, no poden dir no, és que jo ara m'estic formant i vull aparcar, no, el tema de recerca activa de feina, però és evident que si una persona li ofereixen una feina X que li interessa més, lo lògic és que, depenent de la seva situació personal, opti per deixar el curs. Com que els cursos estan per mòduls, si la persona ha complert un 75% del mòdul, aquell mòdul, si marxa, se li acreditarà. Llavors, una part del curs ja la té, com en un calaixet, i pot anar en un futur a recuperar la formació en una altra entitat, o si tornem a fer el curs només haurà de fer els altres dos mòduls. I aquesta plaça que queda lliure dels altres dos mòduls nosaltres la podem oferir a un altre alumne. O sigui, és una mica complicat.
Sí, perquè llavors tant un com l'altre no l'acaben de tenir.
No,
però tenen l'opció de
tenir-lo. Però tenen una part. És com la universitat quan et pots matricular...
Oberta, aquesta, eh?
Matricular de X assignatures que no tens per què fer, que dius, pues mira, n'hi ha 8, però aquest any en faig 2 i l'altre 2, pues és el mateix, no? Pues ara, pues aquest mòdul el tinc, me'l guardo, a més no ho vens, i els altres dos, doncs els farem un futur amb nosaltres o amb qualsevol altra entitat, perquè al final els continguts estan homologats, eh? Per totes les entitats.
Per tant, vagis on vagis, el podràs fer,
exacte,
el podràs acabar i al final podràs tenir una formació més per poder tenir una sortida més de feina.
Exacte.
Doncs parlàvem això, que començareu el 23 d'abril, aquest curs de monitors de lleure, però clar, també l'abril és una data en la que vosaltres també comenceu amb un altre carmelet que doneu,
sí,
que és el sorteig de l'or.
El sorteig de l'or, que jo ara no recordo, Xavi, quants anys fa, però cada any, com que ara anem una mica aviat, però bueno, sempre sabeu que el tret de sortida, en el cas, és un sorteig que es fa a nivell estatal a favor de Creu Roja, és històric, es diu Loteria de l'Or perquè històricament el premi abans consistia en lingots d'or, ara no, ara això el que es fa és el dia abans del sorteig, que normalment és a mitjans de juliol, l'any passat, per exemple, va ser el 17 de juliol, aquest any encara no està per determinar la data, però el dia abans del sorteig es tanca quin és el preu valor de l'or en aquell moment, i llavors això es tradueix amb la quantitat, perquè no sé, són X quilos d'or, això es tradueix amb una quantitat econòmica d'euros, d'acord? Això ho posa les butlletes. És un sorteig que per nosaltres és molt important, perquè primer que és molt simbòlic, i després perquè nosaltres diem que les persones sempre guanyen, perquè cada persona que compra una butlleta, els diners d'aquella butlleta van íntegres a projectes de les oficines locals. O sigui, tot el que es ven, tota la loteria de l'or que es ven a Igualada i a la comarca, queda per projectes d'Igualada i de la comarca. És una loteria que és finalista. Així és com la loteria de Nadal és una loteria nacional, que és, al final tots els premis es reparteixen, no? Però que a vegades té molta més sortida, perquè al final tothom juga a la loteria de Nadal, no? En aquest cas sí que és impulsat a fer molta incidència en que, pues, pel preu d'una butlleta que fa 2 anys eren 5 euros i ara en són 6, que a vegades és una mica lío perquè a vegades amb un bitllet ja el tema... Però bueno, ara ho han pujat una miqueta més, però per 6 euros, pues, d'aquests 6 euros, 5 es queden a l'oficina. Per què 5? Perquè l'euro que resta és per la impressió, pels costos de gestió, o sigui que pràcticament el 90% de la butlleta el guany queda a l'oficina, d'acord?
I amb aquests diners són els que després vosaltres feu diferents projectes.
Exacte.
Com ara, per exemple, el projecte d'èxit escolar.
Exacte.
Un projecte que ja fa uns anys que el porteu a terme. Com va?
Pues mira, el projecte d'èxit escolar és un projecte molt bonic. Aquest any l'hem fet amb un format molt petit perquè fins a l'any 2019 rebíem un finançament de l'Ajuntament d'Igualada, però al final no el vam poder encaixar per un tema de la convocatòria de subvencions que s'ha modificat, no passa res. I llavors el que vam fer l'any passat per no perdre el projecte és presentar-nos a una convocatòria de l'obra social La Caixa, que ens ha donat un finançament i com a mínim fins aquest mes de maig el tenim obert. La idea és mantenir-lo. És un projecte molt petit, però l'objectiu del projecte és oferir un espai de reforç escolar per infants de primària, allà a l'oficina de Creu Roja, d'acord? Llavors, fins a l'any passat, fins al maig de l'any passat, representa que el projecte està operatiu tots els dies de la setmana i aquest any només el fem 2 dies a la setmana. Però la idea és no perdre'l, perquè podíem haver decidit dir, acabem, no. Mantenim 2 dies a la setmana amb els infants, sobretot més petitets, primer, segon, tercer i quart de primària, val? I llavors el que fem és, venen allà, fan els deures, els ensenyem a fer l'ús del Classroom, celebrem festes també típiques, doncs el Sant Jordi, els hi regalem un llibre, fem molt tema de lectoescriptura, sobretot molt tema de competències bàsiques i tot això. Són infants que venen derivats directament de les escoles, eh? Perquè tenen alguna no és tant una problemàtica social com educativa. Vale? Són nens que potser pues, venen d'un sistema educatiu que és una mica diferent del nostre o tenen alguna dificultat d'aprenentatge, llavors nosaltres fem aquest reforç educatiu a l'assemblea pues, amb personal i amb persones voluntàries.
Més que res, un projecte en el que reforceu doncs, que es posin al nivell de dels nanos d'aquí. No?
Exacte, exacte.
I un altre dels projectes, per parlar dels diferents, perquè en teniu un munt,
sí.
Un altre dels projectes, i amb aquest acabaríem el programa d'avui, és el projecte de benestar. Un altre
Exacte.
Dels projectes que aquest és més nou, com sigui així.
Sí, aquest el projecte de benestar és un projecte que a nosaltres també ens agrada molt perquè el que fem és acompanyar persones que estan en situacions emocionals cròniques molt complicades, a fer una... Bueno, són un espai d'oxigenació, no? O sigui, és un suport emocional. Sabeu que hi ha persones que venen de situacions molt vulnerables i molt cronificades i llavors nosaltres el que fem és ajudar a gestionar aquestes emocions, aquestes angoixes que tenen, persones amb depressió, persones amb malaltia mental, evidentment lleu, no? Llavors fem unes sessions grupals on es treballen aquests temes i després... Si cal, es fan sessions individuals amb cada persona per abordar la problemàtica individual de cada persona.
Doncs amb aquest projecte doneu ajuda a la gent que ho necessita i hi ha cursos com aquest de monitor de lleure on el que veieu és que hi ha una escletxa i es pot donar cabuda cap allà a la gent que ho necessita i això és el que feu.
Exacte.
Sílvia, gràcies per venir-nos a explicar.
A vosaltres.
I quan tornem a tindre més coses, ja saps, els micros
són
oberts.
Molt bé, gràcies.
I així posem el punt i final al programa d'avui. I el proper dimecres, l'Igualada Batega tornarà amb una altra entitat. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana vinent.